És un quart i mig de 5 de la tarda. Fixeu-vos que aquests dies, i sempre en aquest país, el tema de l'home del temps, de la meteorologia, ens porta de corcoll, ens agrada veure-la, per això ha agafat també entitat pròpia a les televisions i sovint també a les ràdios. De fet, a les televisions encara hi ha més homes del temps que no pas dones del temps. Fins fa pocs anys, la presència de meteoròlogues a les televisions era pràcticament insignificant. És només una anècdota, però ho hem de prendre com a exemple de la gairebé inexistent presència de la dona en el món científic. Si fem un exercici de memòria i repassem noms de científiques rellevants a nivell general, bàsicament ens sortiran dues. Una, Marie Curie, i l'altra, Jane Goodall. I probablement aquesta, gràcies a la pel·lícula. El món científic és masculí, si més no, aquesta és la percepció que hi ha. Isabel González, bona tarda.
Molt bona tarda. De fet, en el darrer informe del Centre Superior d'Investigacions Científiques sobre dones investigadores, en gairebé totes les categories científiques, la presència masculina és major que la femenina. Només en el cas de l'especialitat de Ciència i Tecnologia dels Aliments hi ha més investigadores que no pas investigadors. El cas de diferenciació més clar es produeix a Ciències i Tecnologies Físiques, on per cada 4 homes només hi ha una dona contractada. Si ens fixem en la docència científica, les diferències són també molt importants. Només el 23,3% de professors de biologia i biomedicina són dones. Malgrat aquestes dades, la principal discriminació es produeix als càrrecs de poder, tal com ens ha explicat el periodista especialitzat en ciència, Joaquim El Cacho.
No és tan mínima com es pot pensar a simple vista. El que sí que és mínima és l'accés o les facilitats que tenen les dones a ocupar llocs de rellevància en el món de la gestió política de la ciència, i sobretot també s'ha de destacar que les dones estan marginades en el reconeixement social de la feina que fan en la ciència. Per exemple, s'han donat moltes xifres sobre el baix nombre de dones que han aconseguit el Premi Nobel, molt per sota del que seria de justícia per la feina que fan en el món científic. Les condicions socials adverses que imposem a les dones dificulten que aquestes dones arribin a desenvolupar plenament la seva carrera científica, i més encara per qüestions socials i també per al masclisme imperant en la nostra societat, impedeixen que aquestes dones ocupin càrrecs de responsabilitat en els centres de recerca o els càrrecs polítics que gestionen la ciència a Espanya, a Catalunya i a la resta del món.
Precisament en aquestes publicacions científiques són un altre àmbit del món de la ciència on les diferències són una particularitat, i en aquest cas, a més de raons socials, també hi hem d'afegir el corporativisme.
És notori en el món de la ciència i en molts altres camps en els que s'imposa una carrera amb una visió molt masclista, que imposa horaris de feina exagerats, molta tendència a defensar els companys de feina que estan a les mateixes condicions que un. Això comporta que moltes vegades molts homes en el món de la ciència i també en molts altres camps de les carreres professionals complexes que requereixen molta formació, es defensen els homes entre ells i moltes vegades marginen a les dones, per exemple, a l'hora de firmar documents científics, articles científics en revistes especialitzades i en alguns estudis que indiquen que la tendència no només és a defensar coneguts del mateix país o coneguts de la mateixa carrera o de la mateixa generació, sinó també molts homes tendeixen a evitar posar a dones com a ajudants o com a coautores dels seus estudis.
Malgrat totes aquestes xifres que estem posant damunt la taula, el que és cert és que actualment s'està prenent consciència d'aquesta discriminació que hi ha al món de la ciència. És per això que han aparegut diferents iniciatives que tenen per objectiu posar de manifest precisament aquestes desigualtats i aplicar mesures correctores.
Han aparegut molts moviments internacionals que treballen perquè es faci justícia del treball que fan les dones en el món de la ciència. A Espanya, per exemple, jo destacaria una iniciativa que s'ha portat des del País Basc, que se'n diu Mujeres con Ciencia, en el que s'informa i es documenta la realitat de les dones que han treballat i estan treballant actualment en el món de la ciència a escala internacional. Encara estem, diguem-ne, en les beceroles, encara cal que hi hagi un reconeixement social. I, dissortadament, el problema és que, com moltes de les vegades, per exemple, els editors de les revistes científiques, que són els que en part trien els articles científics que sortiran en aquestes revistes, són homes i tenen, vulguin o no, una tendència a publicar i donar més importància als homes, doncs és difícil que tinguin reconeixement les dones en aquestes publicacions científiques.
I finalment parlem dels Nobel, on els quals també escoltàvem ara fa uns instants el Cacho fer-ne esment, on la majoria de guardons cauen precisament en mans d'homes. És evident que s'ha de premiar els millors científics, siguin del gènere que siguin, però està clar que cal crear situacions adients perquè homes i dones treballin en igualtat de condicions i oportunitats.
Doncs avui en parlem a l'Interactiu. Una de les activitats de les entitats que treballa de manera més activa pel reconeixement de les dones científiques és l'Associació de Mujeres Investigadores i Tecnòlogues. Anem cap a Ràdio L'Escala, perquè allà hi tenim una de les seves sòcies, la Lis Giné. Molt bona tarda.
Bona tarda de nou, Josep Maria. Mira, ens acompanya l'Assumpció Vila, que és arqueòloga, professora d'investigació del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, i, com bé deies, sòcia de l'AMIT Catalunya. Assumpció, molt bona tarda, benvinguda. Em sembla que tenim... Ara, de l'Assumpció, tu. Ah, bona tarda, sí, teníem el micro tancat.
Bona tarda, gràcies. Sí.
Anava a dir què caldria per millorar aquesta situació, per canviar aquesta situació, perquè la dona sigui reconeguda en l'àmbit de la ciència, tot i que no sé si tens alguna cosa a afegir al que sentíem del periodista Joaquín El Cacho, que veia que feies algun gest amb el cap.
No era un gest directament... Era el tema de que estem parlant de la situació de la dona a la ciència i tot el que comporta això, i ho explicava un periodista i no una periodista. Ah. Vull dir que és ja molt significatiu d'entrada, perquè segur que ho podria explicar també igual a una periodista, però en canvi, per les circumstàncies que siguin, ho ha fet un periodista. Mm.
Sí, però bona tarda, perdó.
Hola, ara
jo parlo de viatge, eh? Mira, i ho podem posar en comú. Jo li he donat valor que ho fes també un periodista, és a dir, el fet de que ho fes una periodista probablement ho hagués donat una idea de corporativisme, no? I en canvi que sigui un periodista, he pensat, home, està bé que sigui precisament un home, no?
En el sentit de que
pot haver gent que pugui pensar, que sigui, en el cas que fes una dona, una qüestió només de corporativisme, no? I que no és veritat. O sigui, la situació és tan clara que s'evidencia així.
Que ho pot entendre,
no?
Fins i tot un home, vols dir.
Exactament, sí, així de fàcil t'ho dic.
No.
Si vols vendre-ho així, ho venem així, cap problema.
No, vull dir que, clar, la situació de les dones a la ciència, què es pot fer? Es mereixeria, evidentment, un programa sencer. El tema és que les dones a la ciència és com les dones en el món real, és a dir, la ciència és un món en si, però no és un món aïllat del món. Llavors, el que és bo és que es faci pública, se sàpiga. La ciència és un món que és veritat que surt poc als mitjans de comunicació, per exemple. Potser quan es fan el que els mitjans mateixos podeu entendre com a descobriments d'algun tipus. Si no, sortim, homes i dones, potser sortim poc als mitjans. I llavors és bo que això, encara que sigui en aquest tema, que no és, diguéssim, massa exemplar, sortim als mitjans i que es parli de la situació d'homes i dones a la ciència, en aquest cas de les dones, que com a altres mons que hi ha en aquest món, hi ha una part de discriminació molt clara. El que passa que a vegades es pensava que la ciència era com una cosa, com un bolet estrany i a part, i que era com un món ideal, que allà no passava res. Bé, doncs no és així, i està molt bé que això se sàpiga, i per exemple l'associació nostra que heu citat,
sí,
l'AMIT, de Dones Investigadores Científiques, A Catalunya, en el nostre cas, és una associació a nivell estatal, és veritat que el àmbit és de mujeres, la M, no de dones, van néixer a Madrid, però de seguida em sembla que va néixer el 2009, no recordo bé, però el 2010 segur que ja estàvem aquí a Catalunya, el NODA que es va dir català, i portem des de llavors treballant en aquest tema. Pensem que s'ha de visibilitzar, que s'ha de saber, que s'ha de comentar i que s'ha d'evidentment... Per això, un dia com l'11 de febrer, que crec que és una mica el tema del programa d'avui, de nenes i dones a la ciència, és important perquè una de les possibilitats de que aquesta situació de les dones a la ciència tingui algun canvi és que les nenes, quan arriba el moment que se'ls demana decidir
ciències o lletres,
sí,
no?
Què triaran pel seu futur, sí, cap a quin camí iran... Llavors és important que aquestes nenes sàpiguen que existeix un món de recerca, per exemple, en general, que existeix el món de la ciència, que no pel fet de ser nenes han de necessàriament ser avaluades millors en un tema que els altres, que sàpiguen que poden fer, si volen, qualsevol tema que els hi vingui bé, però clar, perquè puguin triar, ho han de conèixer, ho han de saber, és a dir, el context que envolta aquestes nenes, professorat, pares i mares, família, també han d'ajudar amb això. Llavors, fer públic la necessitat de que les nenes, no sé si és a l'edat de 13, 14 anys, més o menys, o 12, 13, que se'ls demana que triïn, han de tenir coneixement de tot això i que no es vegin impulsades a fer coses que no els agrada massa o coses perquè se'ls suposa que iran bé i perquè com a nenes ja en tenen prou o ja irà bé i tal, o simplement que desconeguin que hi ha un món que es diu ciència o que es diu recerca. I per això és important un dia com l'11 de febrer.
Si li sembla, Assumpció, vaig un moment cap a Sant Sadurní d'Anoia, coneixem més casos i així podem posar vivències en comú. Saluda la meva companya, l'Eli Jiménez. Eli, molt bona tarda, és de Ràdio Sant Sadurní.
Molt bona tarda. Josep Maria, nosaltres volem sumar una veu femenina més a aquesta taula i ho fem viatjant fins a Amsterdam. Allà hi viu una penedesenca que està molt unida a la ciència. És l'Alba Torrents, que ara mateix està acabant el seu doctorat sobre la vacuna de la sida.
Alba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Des d'Amsterdam, per cert, en quina fase et trobes, ho dic per si tenim notícia, en quina fase et trobes en aquest doctorat sobre la vacuna de la sida?
Estic acabant, de fet presentaré la tesi al juny i ara estic començant un altre projecte sobre per millorar la vacuna de la grip.
Ah, molt bé. Endavant, Eli.
Alba, molt bona tarda.
Bona tarda.
A banda d'aquest doctorat que comentaves ara que ja estàs a punt de finalitzar, també comentaves aquest nou projecte sobre el disseny de la vacuna de la grip per millorar-ne l'eficàcia. Com portes aquest nou projecte? Per què has escollit la grip?
Doncs com que he estat 4 anys treballant amb la sida, bàsicament crec que és molt important poder extrapolar el coneixement que tenim d'un virus a altres virus. Aleshores vaig veure que realment la grip, la vacuna de la grip, no és gaire eficaç. És a dir, alguns anys potser arriba a protegir un 40%, però aquest any va ser del 20, més o menys del 20%, altres anys ha sigut del 12%, o sigui, hi ha una falta d'eficàcia d'aquesta vacuna de la grip que es comercialitza i, per tant, hi ha un buit que podem omplir si podem entendre una mica més aquest virus i poder fer una vacuna que estigui millor.
Alba, sí que és veritat que es parla molt de la dificultat de trobar finançament en el món de la ciència. Tu com a dona, no sé si ho has tingut més difícil, en parlava la companya ara abans que tu, o no sé si és més fàcil la investigació fora de les nostres fronteres.
Doncs la veritat és que crec que com que a la ciència també hi ha molts més homes, val? O sigui, que arribin a ser jefes de grup, hi ha més o menys un 50% de dones que acaben amb un doctorat, és a dir, més o menys estem bé. Llavors, quan ja puges cap a jefe de grup, això ja baixa, no sé exactament números, però jo cap a un 20% potser, els llocs de més responsabilitat. I no només a la ciència, sinó que també a la resta. I llavors el problema jo crec que és també de base, que les dones han d'assumir les feines de la llar o ho deixen pels fills o pel que sigui, i aleshores s'ha de promocionar la dona, aquests models femenins cap a llocs de més responsabilitat. Aleshores, aquí a Holanda el que fan és per millorar models femenins dins de la ciència, empoderen dones fent que, per exemple, intenten promocionar que les dones demanem beques. I d'aquesta manera estan intentant que hi hagi més dones a llocs de responsabilitat i, per tant, hi ha un model femení que des de persones joves poden mirar com a mirall, o sigui que pots empatitzar amb aquesta dona que està en un lloc de responsabilitat dintre la ciència, i llavors ja representa que si promociones la dona en la ciència o en altres àmbits i també ho ajudes de polítiques d'igualtat, això farà que en un futur més proper tinguem més o menys un 50% i 50% també a llocs de responsabilitat i no només en persones de doctorat.
Alba, benvinguda, molt bona tarda. Almenys fan alguna cosa. No sé si funcionarà o no funcionarà, però almenys estan treballant per aconseguir-ho.
Sí, aquí ho tenen molt
clar.
Sí, ho estan intentant molt, sí.
Me'n vaig a Mataró i així coneixem més casos. I en aquest cas me'n vaig per conèixer un altre cas que ens presenta el nostre company en Pep Andreu. Pep, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs mira, nosaltres contem amb la Núria Redó. Ella és biòloga, doctora en biomedicina. Treballa actualment al grup d'avaluació de l'impacte de la recerca en salut de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que és un organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya. Dir també, que és important i és interessant, que ella va ser, amb altres persones a Mataró, joves, una de les promotores del Laboratori d'Aprenentatge Científic, el LAB, que encara funciona, i que és un espai de lleure per l'expressió i l'experimentació científico-tecnològic, ubicat aquí al Tecnocampus de Mataró i destinat a infants i joves entre 10 i 18 anys, que és per promoure la ciència entre els nois i noies de la capital del Maresme. Núria Redó, bona tarda.
Bona tarda.
Abans de començar, ens explicaves que quan tu vas estudiar la carrera de Biologia, la majoria éreu noies.
Sí, efectivament. Jo també vinc d'un camp que és la Biologia, la Biomedicina, les Ciències de la Salut, que hi ha moltes dones, i sobretot en situacions de formació, tal com comentava l'Alba anteriorment. Sí que és veritat que hi ha un excés, sobretot en enginyeries i en altres ciències, de manca de dones, però en altres disciplines aquest problema no és tan evident. El problema apareix quan evolucionem al llarg de la carrera científica, mentre les estudiants, nosaltres érem, bueno, el 80% érem dones a Biologia a la Pompeu, el doctorat ja vam ser menys, però continuàvem sent majoria o hi havia una paritat, aquest 40-60 aproximadament, però és després a la que comença la carrera científica a partir del postdoc que les dones desapareixen perquè és molt complicat, tal com està muntat el món de la ciència i tal com està muntat el món fora de la ciència, que res ajuda a que les dues coses siguin compatibles l'una amb l'altra.
I tu treballes a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que com deien depèn de la Generalitat. Aquí també es dona això que explicaven ara fa una estona i que tu mateix comentaves, que una cosa és a les facultats, a les aules, la presència massiva és de noies, però que en canvi després a les feines i en els llocs de responsabilitat això s'inverteix?
Sí, bueno, en el meu cas i a l'AQUAS, a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, passa la conseqüència de que les dones deixin la carrera científica, que som allà una munió de dones doctores que hem deixat la carrera acadèmica i hem anat a llocs més d'anàlisi, d'anàlisi de polítiques públiques, més de gestió, més d'administració, com és el nostre lloc, perquè, bueno, perquè o per decisió pròpia o per decisió adquirida per l'entorn, decidim deixar la carrera científica.
Mm-hmm. Tu estàs treballant en una àrea que, a més, col·laboreu amb altres organismes d'arreu de la Unió Europea, precisament per tenir en compte el paper de la dona, no?, en el món de la ciència.
Sí, nosaltres estem en un grup d'avaluació de l'impacte de la recerca i llavors el que fem és, nosaltres no estem tant en ciència de recerca en salut, eh? Nosaltres no estem tant en un laboratori com es podria imaginar qualsevol científic o on jo vaig fer la tesi, sinó que el que fem més és analitzar el món de la ciència, the science of science, o sigui, fem la ciència de la ciència. I una de les coses que fem, podem estudiar polítiques de joventut, i una de les coses que fem és analitzar i estudiar el biaix en gènere que existeix en Europa, perquè estem en consorcis internacionals, i evidentment nosaltres ens ocupem d'estudiar quins biaix hi ha en els centres de recerca de Catalunya, que evidentment és les tendències, com ja han dit les meves companyes, que en predocs i en investigadors és més o menys homogeni, però en ser directores de recerca, o sigui, directores de centres de recerca a Catalunya, per exemple, només n'hi ha un, i en els consells científics, en els consells assessors, en els consells científics, en els òrgans de direcció, les dones desapareixen. Per tant, l'accés, potser no és complicat, però s'ha avançat, però l'accés a la decisió científica en aquests moments és pràcticament impossible, amb tot el que això comporta, perquè com més amunt són les decisions, més conseqüències tenen més avall.
Núria, benvinguda. Josep
Maria,
molt bona tarda.
Quan vulguis.
Sí, si em permets, saludo la Núria i ara que tenim tres convidades, presento la darrera i la quarta i així podem posar alguna experiència en comú. Me'n vaig fins a Lleida, tinc la Laura Porroy des d'Emunt. Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també acompanyada, en aquest cas, d'una... Parlàvem de com s'encamina, no?, les estudiants en els instituts, doncs precisament d'un perfil que ens pot ajudar a trobar resposta a aquesta qüestió, no?
Exacte, doncs tinc aquí els estudis a la Montse Pujol, que ella és professora de Ciències de l'Institut Manuel de Montsuà de Lleida i que ens pot parlar, doncs, quina és la realitat a les aules. Bona tarda, Montse.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns, com et deia, quina és la realitat a les aules. Segueixen predominant els nois al batxillerat científic, per exemple?
Doncs no, jo ara estava escoltant les meves companyes, us estava escoltant a tots, i realment des de la cantera, des de la base, des de secundària, les vocacions científiques són ben bé a la part entre nois i noies. Fa uns 30 anys que estic en educació i realment les coses han variat molt poc. Sempre estem al 50%. En els últims anys ens han arribat veus, no?, d'aquesta paradoxa amb el paper de la dona a la ciència quan ja arriba més amunt, no? I han fet petites iniciatives, però, clar, marcades, imbuïdes per la informació que ens arriba des de fora, perquè des de dins, des de la secundària, no hi veiem massa la necessitat d'aquesta reubicació i la de promoció de la ciència en la dona. Llavors, en els últims 3 anys, per exemple, celebrem als instituts el Dia de la Nena i la Dona Científica, i llavors, doncs, en general, doncs, té molt bona acollida. És una petita activitat, però realment funciona molt bé, que llavors, a l'entorn de l'11 de febrer, aquest any no pot ser exactament l'11 de febrer perquè és diumenge, ho farem el 12 tampoc perquè tenim festa i dia de lliure disposició, però sí que el 13, l'alumnat, normalment els de segon d'ESO, doncs han fet una recerca, una petita recerca d'una biografia d'una dona científica i llavors doncs, a l'aula ens n'aporten doncs, unes poquetes dades d'aquesta dona com a científica i com a persona. I normalment doncs, imprimeixen una fotografia d'aquesta científica amb aquestes dades i ho deixem a l'aula doncs, per una temporada. D'altra banda, també a quart d'ESO, doncs, a partir d'aquest curs participem en un congrés que es diu Joves Científics, que és un congrés a nivell de Catalunya. Aquest any normalment es fa al Museu Blau de Barcelona. Llavors hi participem 5 instituts de 5 àmbits territorials diferents, des de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, on anem en alumnat i intentem portar alumnat doncs, al 50%, no hi ha mai problema en trobar alumnat voluntari per participar en aquesta jornada, i allà doncs, han preparat una informació, se l'exposen, etcètera, etcètera. Per tant, clar, la meva visió doncs, realment és, en aquest sentit, contenta de que, de moment, la base continua sempre al 50%. El tema és què passa, com heu dit, més endavant.
Anem a, ara posem qüestions en comú. Precisament, feia referència en aquestes jornades sobre ciència que es fan als instituts, que són la First Lego League de robòtica. Els companys d'Altafulla han entrat a les aules de secundària per preguntar als alumnes si després de l'experiència creuen i veuen que el món científic tecnològic està molt masculinitzat. Escolteu què ens deien.
El que ha passat al nostre grup és que gran la meitat i meitat i meitat eren nois i noies, però sí que és veritat que quan vam anar al concurs vam veure no una gran diferència, però una diferència hi havia més nois que noies.
Es podria dir que sí, que està masculinitzat el món de la tecnologia i de la ciència, però depèn, perquè una noia també pot accedir, encara que li costi una mica més, però pot accedir.
Del meu punt de vista, no hi ha moltes noies que sí, estiguin atregudes per al camp tecnològic i tot això.
Les noies, no, a vegades van totes en grup a una assignatura, encara que no els agradi, no? Van com el grup d'amigues, elegeixen la mateixa per estar juntes. Els nois, pues, a la seva bola.
Com podem veure, pues, tenim la nostra professora de tecnologia, que és completament capacitada. Jo no vull dir que les dones no tinguin capacitat, o sigui, vull dir que els costa separar-se del grup d'amigues.
Bueno, aquí hi ha opinions de tot tipus. En tot cas, hem fet una anàlisi de diferents punts de vista de la situació de la dona i la ciència, i pel que he escoltat, el problema, o coincidiu totes quatre, que el problema està en els jocs de decisió. És a dir, que el que són els instituts la cosa està bé, els doctorats la cosa també, fins i tot diríem que en el dia a dia del treball la cosa està més o menys controlada. El problema és que al final qui acaba manant o qui acaba dirigint o qui acaba decidint al final sempre és un home, malgrat que a la resta de l'escala, per entendre'ns, doncs, hi ha igualtat de gèneres. Jo he tret aquesta lectura després d'escoltar-vos. No sé si l'Assumpció o l'Alba o la Núria o la Montse vol n'ha fet una conclusió diferent o vol aportar-hi alguna cosa més?
Sí, doncs, bé, no, si voleu... A veure, jo
endavant.
No crec que sigui una cosa o l'altra, vull dir que és evident aquesta última reflexió que has fet, però també ha sigut molt aclaridor que aquests nois que parlaven ara últimament fan sempre aquesta reflexió, diguéssim, que jo no dic que no siguin capaces, o no, les noies també es poden, però, no, clar, llavors, és a dir, aquesta reflexió potser és molt més ajustada a la realitat que dir que són 50 i 50, per exemple, i continuo pensant que és molt important aquesta etapa d'aquesta gent jove que han de decidir, i per això un dia com aquest de l'11 de febrer, on se presenten dones, per dir-ho així, normals, que fem ciència, que sí que n'hi ha, i moltes, però presentar-los com no necessàriament excepcionals o que necessitem tenir un Nobel, sinó dones normals i corrents que fem ciència, que no som estranyes, que no... és important. I, evidentment, ni fer biografies, però jo penso que és molt important animar a les nenes en el tema de l'autoestima, de que no és que puguin fer-ho, és que poden, si volen, tecnologies i les nostres tecnologies i recerca i el que vulguin. I per això me sembla que aquesta etapa és molt important, que coneguin això, que coneguin dones normals i corrents que fan ciència, i no com una cosa excepcional o estranya o rara. I és evident que després jo penso que és molt important també que les nenes sàpiguen que el que hi hagi dones a la ciència, i potser, no me recordo si m'ha dit perdoneu, l'Alba, ho sí. Sabrà, però que quan és important que hi hagi dones a la ciència, perquè les preguntes que es fan en general difereixen si són dones o homes, i també el tipus, és a dir, la ciència vol dir un procés científic, llavors escollir la pregunta, escollir quin tipus de proves, quin tipus de mostreig fas, si sempre inclueixes dones o no inclueixes dones en els mostrejos per avaluar, per exemple, vacunes o el que sigui, és molt important. I penso que quantes més dones hi hagin a la ciència, tot això millorarà per les dones normals i corrents del carrer que no són científiques.
La biòloga, Alba, que volies dir, Rodó, que ens acompanya des de Mataró...
Pep, sí, un segon, L'Alba, que volia dir una cosa, després anem amb la Núria. Alba, volies fer un apunt, que sí?
Sí, sí, jo estic totalment d'acord amb el que hem dit, i de fet, fins als anys 90 no hi va haver inclusió sistemàtica de dones en assajos clínics perquè no hi havia dones en llocs de responsabilitat, o sigui, encara ho corrobora més, I després crec que hi ha dues coses que no és només dones a la ciència, sinó que crec que en edats primerenques s'ha d'evitar aquests estereotips dels nois faran tecnologia. Vull dir, jo he estat a computacional i he estat sola amb 12 nois i jo crec que això és perquè s'ha d'educar diferent a nens i nenes i empoderar aquestes nenes o educar en edats primerenques per evitar aquests estereotips perquè després aquests, hi hagi aquests models femenins i llavors ningú triï per temàtica, no sé.
Ara sí, Pep, endavant.
Sí, no, no, deia que la Núria Redó, com dèiem al començament de la presentació, va ser una de les promotores del LAC, el Laboratori d'Aprenentatge Científic d'aquí de Mataró, precisament per apropar la ciència als més joves, entre 10 i 18 anys, i per tant també hi havia aquesta mirada, aquesta visió femenina per part de la Núria, que suposo que també era important, no?, per promoure la ciència entre les noies.
Sí, bueno, de fet, entre els impulsors érem, òbviament, tant nois com noies. Té poc de debat perquè això, perquè estic molt d'acord amb tot el que diuen les meves companyes. És molt important trencar estereotips, perquè sí que és veritat que de moment encara les enginyeries, les carreres més tecnològiques està ple de nois i menys noies, i no és, òbvi, és que no em cap al cap pensar que és perquè no ho puguin fer, només faltaria, és perquè el món de la ciència està immers en un món, en una societat general, que tenim molts més inputs, i les noies, o les nenes, o les dones, tenim inputs que potser ens encasellen cap a altres disciplines. Però m'agradaria, a part d'això, o sigui, el fet de que la dona no estigui a la ciència comporta molts problemes, per tant, les solucions han de ser moltes. Només intentant promocionar les vocacions científiques solucionarem alguna cosa, i és molt lloable, i ho hem de fer, però hi ha altres problemes, que és el que també ha comentat una companya meva, és que les dones no estiguin a la ciència vol dir que no es fa la ciència, que no es fa prou bé la ciència, perquè s'obliden disciplines, perquè s'avaluen malament, diferent les coses, no es tenen en compte, com això que deien dels assajos clínics, o no es tenen en compte recerca de qualitat, que potser no té una rellevància que tindria si hi hagués una perspectiva de gènere, si hi hagués una perspectiva de dona. Per tant, són múltiples problemes, per tant, cal buscar múltiples solucions. A mi no m'agradaria entrar en si és millor promocionar vocacions científiques en l'edat escolar o si és millor fer polítiques que afavoreixin que la dona entri en llocs de decisió. Crec que totes les coses són igual d'importants, perquè que la dona no tingui accés o no hi hagi la perspectiva de gènere en el món de la ciència, i perdem tots, homes, dones, científics, no científics, tots.
I això passa perquè als jocs de decisió s'incorpori les dones, entre altres coses,
sí.
Evidentment. Entre altres
entre
coses,
altres
evidentment.
Coses, sí, sí.
Sí, estaríem per aquí. I estem lluny d'això?
Bueno, jo crec que més que estaríem per aquí, perquè estaria, una cosa és això, però l'altra és, jo crec que cal tota una transformació en el món científic. Mentre la carrera científica sigui tan acumulativa, que és el que ha dit el Joaquín El Cacho abans, mentre sigui tant que depengui de tantes hores que hi has de dedicar, les dones, perquè viuen en una societat que les dones han de fer moltes més coses fora de la feina que els homes i tindràs menys accés, però gent, potser amb malalties que li impedeixin estar moltes hores de la feina o amb pares grans que s'hi hagin de dedicar. No és només el fet de ser dona. Mentre la carrera científica depengui de treballar infinites hores i d'una acumulació que depengui molt del que has publicat abans, el que has publicat després, el que has publicat els últims 5 anys, tot això impedirà que tothom que no renuncia a tot per fer ciència no pugui desenvolupar una carrera científica. I les dones, en aquests moments de la història, no poden renunciar a tot per fer ciència.
No queda temps gairebé ni per acomiadar-vos. Ah, sobre el que s'ho creia,
bueno,
en una adeu.
No estaria massa d'acord amb el que s'ha dit últimament. És igual, un altre dia.
No, mira, ja tenim excusa per fer... Mira, anava a acabar dient, la tristesa és que no se'n tornarà a parlar fins d'aquí un any. Ja tenim excusa per fer-ho d'aquí uns mesos, val? No us acomiado perquè no tinc temps. Moltíssimes gràcies a les quatre i també als companys que m'han assistit. Fins la propera i ben aviat, us ho prometo.
Vale.